Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Estat el segon acte de campanya electoral d'aquesta setmana. El dimarts venia Joan Puigcercós en un acte organitzat per Esquerra Republicana de Catalunya i ahir dijous, com els dèiem a l'edifici Miramar, a l'auditori venia Carles Campuzano en un acte organitzat per Convergència i Unió. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, Carles Campuzano, que ahir feia comarca, perquè de fet Sandra Rubí, la presidenta comarcal de Convergència, ens deia que venien de Sant Pere de Ribes. Per tant, doncs, ahir va dedicar-se el diputat vilanoví doncs, a fer comarca i a extendre el missatge de la federació entre les bases de la comarca. A l'edifici Miramar, Carles Campuzano, doncs això, parlava de polítiques socials, probablement doncs, un dels focus, un dels eixos d'interès d'aquests darrers mesos, doncs arran també de les retallades. Carles Campuzano exposava la importància que, segons la seva opinió, tenia obtenir un bon resultat en les eleccions del proper 20 de novembre per tal de tenir un paper més fort a Madrid. Vol Convergència i Unió convertir-se en primera força en aquestes properes eleccions per tenir doncs, una certa discrecionalitat a l'hora d'imposar la seva veu davant d'un futur govern que surti de les eleccions del 20 de novembre. També criticava la situació en la qual el govern de la Generalitat s'ha trobat la Generalitat i que ha impulsat, segons Campuzano, a fer aquestes retallades i exposava doncs, que les receptes passen doncs, també per un paper més ferm de Catalunya a l'Estat, per tant, que com a mínim part dels impostos que es recapten a Catalunya tornin a Catalunya i d'aquesta manera doncs, no quedin en situació de greuge davant d'altres comunitats autònomes. Escoltem, per tant, les paraules de Carles Campuzano.
S'aborda posant damunt de la taula en tota la contundència del món el pacte fiscal i la reducció del dèficit fiscal que pateix Catalunya. Amb dades de l'any 2009, en despesa en serveis socials per habitant, el País Basc es situava amb 668 euros per habitant i Navarra amb 400 i escaig d'euros. Eren les dues, els dos territoris de l'Estat on la inversió, educació i salut al marge, simplement en serveis socials, era més alta de l'Estat. A Catalunya situava els 268 euros. Entre els 600 i escaig i els 268 euros d'inversió que podien fer el govern del País Basc i el govern de la Generalitat del 2009, expressa la diferència de la capacitat que té Catalunya per a poder fer polítiques socials. A Catalunya podem dir que en termes espanyols paguem impostos a la sueca, o sigui, impostos relativament alts, i rebem serveis públics a l'americana, relativament baixos. I per tant, si volem tenir bones polítiques socials, necessitem resoldre i reduir el dèficit fiscal del nostre país. Aquestes seran les qüestions que explicarem en aquesta taula, en aquest acte d'avui.
Com s'explica, i amb una campanya com la que estem tenint ara, doncs aquesta, tot això de les retallades, tot això, com es troba un candidat amb la gent havent de justificar determinada situació en la qual es troba el govern doncs, per la mancança econòmica?
Doncs no és fàcil, és normal que hi hagi gent que estigui molesta, però el govern de la Generalitat, el president Mas, no tenia alternatives. Quan es va arribar al govern de la Generalitat ens vam trobar un dèficit de prop de 8.000 milions d'euros, superior del que s'havia anunciat, i amb unes exigències del govern espanyol d'haver de reduir sí o sí aquest dèficit. El govern de la Generalitat es va plantar, ha reduït el seu pressupost, no tot allò que demanava el govern espanyol, que era un prop del 20%, sinó només el 10%, això té conseqüències, malgrat que s'ha reduït menys en educació i en sanitat que el que s'ha reduït a presidència, a infraestructures, agricultura, empresa i ocupació, els impactes en educació i sanitat sempre són importants, però hauria estat pitjor si el govern s'hagués plegat a les exigències de les demandes del govern socialista de Madrid. si s'hagués fet cas en el govern de Madrid, avui la situació des d'aquest punt de vista seria encara més complicada de la que estem patint, no? Ara bé, el fet de que el govern del president Mas no hagi acceptat la rebaixa que li demanava el govern espanyol dels pressupostos fa que la Generalitat no es pugui endeutar a llarg termini i que només es pugui endeutar a curt termini operacions com els bons patriòtics que s'han posat en marxa. Tenim un greu problema i el pacte fiscal és una exigència de justícia d'aquest país. Pels impostos que paguem els catalans no ens mereixem tindre aquests serveis públics i, per tant, aquesta no és només una demanda que té sentit plantejar-la des de Convergència i Unió, sinó que és una demanda de tot el país i que és imprescindible afrontar la propera legislatura.
En aquesta línia de retallades que comentàvem i va aparèixer aquest vídeo del Partit Socialista, quina opinió li mereix?
Miri, és un estil de fer política que a mi em recorda l'estil dels neocons, que són l'extrema dreta nord-americana. És impropi d'un partit que pretén esdevenir un partit progressista utilitzar aquestes tècniques electorals. Han fet lògicament bé en retirar aquest vídeo, però és un vídeo que mai hagués hagut de circular per la xarxa.
Estem a l'equador de la campanya. Quina capacitat d'influència espera tenir Convergència i Unió a Madrid a partir del dia 20 de novembre?
Nosaltres esperem que si obtenim un molt bon resultat a Catalunya, si guanyem les eleccions a Catalunya, si aportem un nombre important de diputats catalanistes a Madrid, que Madrid no pugui governar contra Catalunya. Ens sembla que la garantia de que el govern espanyol respecti el nostre país és un molt bon resultat de Convergència i Unió el 20 de novembre.
Carles Campuzano, abans de pronunciar la conferència sobre la solidaritat en temps de crisi, les polítiques socials en temps de crisi, ahir a l'edifici Miramar. I afegim aquí 20 segons. Fa uns quants dies, em sembla que la setmana passada, els comentàvem aquella frase que havien trobat en els mitjans de comunicació que deia textualment que si no hi ha pacte fiscal no hi ha tren orbital. Doncs bé, en Joan ha trobat les paraules del conseller Recoder. Són 20 segons, però són molts gràfics, Joan, aquests 20 segons.
Sí, són molt gràfics perquè en una visita, em sembla que era una visita a Vilanova, perquè ho hem extret de Canal Blau, Maricel Televisió, és a dir, de la TDT Garraf, un tall que van passar en un informatiu, però que ens ha semblat molt gràfic, perquè clar, el conseller diu específicament que el projecte del tren orbital és molt interessant, però està guardat en un calaix. I aleshores, clar, dit d'aquesta manera, oi? Escoltem-lo.
El tren orbital és un projecte sensacional que està dins del que és el calaix on guardem els projectes del departament, però no és un projecte que tingui calendari en aquest moment. Hi ha una reserva de sòl també feta, que nosaltres mantenim, però que en aquest moment de cap manera podem afrontar.
Ja ho saben. Deu haver un calaix pels projectes sensacionals, però també, i n'hi deu haver un altre pels que no ho són. El conseller, que valorava molt positivament el projecte del tren orbital, que està dibuixat, el sòl reservat, etc., ja ho saben que ressegueix l'autopista que ens passa per l'esquena de Sitges, però de moment això ha aparcat. El que no està aparcat, ja en parlarem el dilluns, perquè avui no tenim temps pels titulars del diari de Vilanova, però si van a Vilafranca en 4 dies, acabat ja. Tot acabat. I em sembla, si no recordo malament, el 2 de desembre, La nova C15 el 2 de desembre, titula el diari de Vilanova.
Sí, de fet, el conseller Recoder, que em sembla que avui torna a Vilanova perquè va inaugurar la Fira de Vilanova, que avui comença, aquest cap de setmana és la Fira de Vilanova, avui ha denunciat oficialment la data d'obertura, diu el diari, que segons ha pogut conèixer el diari, la data serà el 2 de desembre.
I ens diuen que també alguns lluminosos ja diuen sortida oberta. Nova sortida tal. 21? Bé.
Sí, de fet, podem afegir que estan treballant dia i nit, és a dir que si passen per l'autopista, per la C32 en direcció al Vendrell, doncs això, vam passar l'altre dia, que eren les 11 passades, i estaven...
A les 11 passades?
Sí.
Es veu. Oh. Ara vostès... I com és que això s'acaba abans d'hora?
També té una explicació.
Vinga.
L'explicació és molt senzilla. Això és una obra feta amb un peatge a l'ombra. Això vol dir que l'obra no l'ha construïda la Generalitat, sinó només l'ha adjudicada a una constructora que és Dragados. Dragados fa aquesta obra i aleshores cobrarà per cada vehicle que es passi a la Generalitat. És a dir, serà com una autopista que pagarem tots, els que passem i els que no hi passem. A partir d'aquí, aquesta concessió començava en una determinada data per un determinat període de temps que no recordem quin és. La qüestió, si Dragados entregava l'obra més tard, aquell període el perdia. Però si entrega l'obra abans, comença a cobrar-lo abans, però el període es manté. Per tant, doncs, si són 20 anys, poso un verosímil, seran 20 anys i 3 mesos.
Mm-hmm.
Per tant, són 3 mesos de més que cobrarà Dragados entregant l'obra abans.
I per això a Dragados li ha interessat acabar l'obra abans. El 2 de desembre, dia oficial d'inauguració, segons comenta el Diari de Vilanova, però dilluns ja ho abordarem amb una miqueta més de tranquil·litat. 11:45, tenim temps molt ràpid per fer l'agenda d'aquest cap de setmana. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.